Nuevo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a totes i tots. De 9 de febrer, les 12, dos minuts, la que els parla Susana Pérez Balaguer. Notícia del dia. Pues el Partit Popular i Ciutadans demanen a les Corts Valencianes que es pronuncien a favor de les forces i cossos de seguretat. Les dues formacions han presentat propostes de declaració institucional per a que la resta de formacions recolzen l'actuació de la policia durant les concentracions en favor de Pablo Hasél. Això diuen. I vostès què pensen? I ara sí, anem a ello, Protagonistes Villarreal, dos horetes en tots vostès, en tots... vosaltres. Està frotant-se les mans Víctor Rubio. Víctor, tan content estàs que se te frotes inclús les mans i tot?
Ja per fi hem guanyat.
Iai! Val, molt...
I damunt importantíssim, perquè en Europa sabeu que fora de casa un 0-2 encara val com si valguera doble. Tindria que caure a Silvi la Real 0-3 per a estar eliminat.
Per tant, contents, pagats... M'has comentat antes algo sobre un vídeo que pululava per les xarxes?
Sí, perquè ahir, en el molt de Hoffenheim, que com tots sabeu se va jugar així a l'estadi de la Ceràmica, hi ha un moment del partit en el que entra dins de l'estadi com un repartidor de pizza en dos caixes plenes de pizzas. I clar, tot el món va dir, per a no estar jugant el Villarreal, igual se n'han recordat de cridar a tal lloc, que no vaig a dir per a fer... propaganda, però bueno, i se detall de que fins i tot el molt de Hoffenheim criden als millors pizzeros d'ací de Villarreal.
I quan arriba el pizzero diu...
se queda com dient,
mi público, mi público. Molt bé, molt bona idea, molt bona publicitat, eh?
Sí, després l'altre espanyol també va guanyar, el Granada, 2-0 al Nàpols. El que no va poder fer va ser la Real Societat, que va caure 0-4 contra el Manchester United. Dir que en tenis, avui Medvedev ha guanyat a Tsitsipas, la final... masculina serà el diumenge, la femenina demà a les 9 i mitja del matí, Brady contra Osaka, i dir que finalment hi haurà All-Star de la NBA el 7 de març en Atlanta, a les 11 de la nit, hora espanyola, començarà la nit en el concurs de talents, a les 12 i mitja el concurs de triples, a les 2 el partit estel·lar, i en el descans del partit serà el concurs de mates. Dir que al final els 10 jugadors titulars del partit, Curry, Doncic, LeBron, Kawhi, Jokic, Irving, Bradley Beal, Antetokounmpo, Durant i Embiid, i com Maria sap que jo votava, he acertat 7 de 10 en les meves votacions.
Uau, quasi que li passarem a este home una quiniela, una bonoloto, com és això? Que se té que anar posant la numeració.
Lo que hi vulga.
Perquè, clar, un set de 10, escolta...
Hi ha molta gent que feia broma o rascava dient que LeBron James havia aconseguit més vots en les votacions que Donald Trump en les eleccions. Per dir que n'hi ha trampa en aquestes votacions, pot votar qualsevol persona del món i fins i tot un robot en Twitter, per tant, n'hi ha molta trampa.
Bueno, però el teu és real, set de 10, eh?
Sí, jo n'he clavat set de 10. Dir, bueno, per a rematar, que el pròxim partit del Villarreal, el diumenge a les 9 en Sant Mamés, contra l'Atlètic, a les 8:30 en esta casa, la prèvia, per a contar-los tot el que passe.
És dir, que tu tens el cap de setmana hasta el diumenge a les 8:30, no?
Sí.
Vale, perfecte. Maria, nosaltres no, nosaltres tenim els del dilluns a les 12.
Sí,
que
sí,
bé
sí.
Patirem de no estar així, eh? Uf, quin patiment.
Mitjanament. Bueno. Mitjanament.
Pues de moment anem a abordar aquestes notícies que tens amanides.
Bé, sabem com es comencem. S'han registrat 3.665 casos nous de coronavirus confirmats, 357 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.848 persones ingressades, 194 a la província, amb 32 pacients a l'UCI. S'han registrat 92 defuncions en les últimes 24 hores, 6 corresponen a la nostra província. S'han registrat 41 nous brots i per província serien 4 a Castelló, 10 a Alacant i 27 a València.
Respecte al coronavirus, el president de la Generalitat ha afirmat avui que el govern farà les restriccions més flexibles, val? Les que tenim a partir de l'1 de març. Diu que si continua la milloria de l'evolució de la pandèmia. I també ha destacat que el que no farà és ser perdre l'horitzó i no donar espasos enrere en cas de que hi haguera una remuntada de casos, és a dir, en cas de que la cosa se complicara. Això ha sigut les últimes declaracions que ha fet Ximo Puig. Però recordeu que és el quart confinament de fin de setmana de 16 ciutats de la Comunitat Valenciana. Uh-huh. I es comença avui a les 3. No ens oblidem.
Sí, fins dilluns a les 6 del matí.
Aquest divendres a les 3, fins dilluns a les 6 del matí. I recordem que seran localitats 16, ciutats 16. És a dir, no pensem allò de no estic així, però no. Perquè, clar, les poblacions que són menudes pensen no vaig a Castelló, vaig a València.
Tampoc es pot, tampoc.
Cuidao.
Sí, si et pareix bé, Susana, respecte al tema de les mesures, dir que ahir la Diputació de Castelló es va assentar, no, a una taula amb ASOCAS, no, que ja sabem que és l'Associació d'Hostelers de Castelló, i que els ha comentat que incrementarà fins a 9,2 milions les ajudes que seran directes als sectors més afectats per la crisi, entre els que entra ells, òbviament.
A veure, quan nosaltres entrevistem a Juan Carlos, ell és el representant d'ASOCAS, ja ens diu que han d'agarrar una altra via, no obrir les persianes i demanar ajudes. I les administracions ja tenen ben clar que això és la via que han de seguir, donar aquestes ajudes mentre tinguem aquest problema sanitari. En el moment en què tot estigui solventat, que per cert, un comentari de Bill Gates que ha fet, i és que... pensem que aquesta persona sempre pareix que tinga més dades de lo normal, dels mortals, dels humans. Dia que sobre l'any que ve, sobre aquestes fetges, portarem una vida en total normalitat. Hmm. Ojo, i si ho diu Bill Gates...
Sí, però també ens ha explicat que d'això tenim que aprendre per noves pandèmies que puguen vindre i que també ens poden afectar. I també ha dit que el canvi climàtic i les seues conseqüències seran molt pitjor de les que estem patint. Que és a dir...
Maria, o sigui, Maria, has fet... has donat les dues versions. És a dir, jo donava la amable del divendres i tu m'has donat la del dilluns.
Sí, sí, correcte.
Vale, jo
però...
me quedava en el divendres i tu l'has acabat de donar.
És que vale, pense bien. També que les responsabilitats en el canvi climàtic tenim que ser molt, molt responsables i també es tenen que sentar per parlar de tot això que ens afectarà en el futur.
Vale, pues és un canvi de directrius de les direccions del que dirigís lo que són en definitiva, això és un problema dels polítics. Els polítics tenen que portar-nos a una direcció, al món es té que portar una direcció cada vegada més sostenible. És a dir, el comú dels mortals, el ciutadà, el que jo hago, lo que yo tengo, lo que yo digo, no. És a dir, ells estan ahí, votats, per a fer lo que han de fer i que no es passe lo que diu Bill Gates que mos ho diria un dilluns, no un divendres. Un divendres mos diu que a partir de l'any que ve ja estem tots bé per a fer el que estarà fent.
Susana, ens tornem a ficar un poquet més seriosos també per parlar del tema que vam introduir ahir sobre esos cartells que acusaven a professors de l'UCI de fer abusos sexuals, no? A, principalment a alumnes de, del centre, no? Doncs bé, ja saben que estem darrere d'aquesta plataforma de Subversives Castelló per intentar fer-los una entrevista i que mos conten de primera mà què és el que ha passat i quantes denúncies hi han hagut, val? Nosaltres ja sabem que fa un temps ens vam ficar en contacte amb Elisa Bisbal, que ella és la presidenta del sindicat d'estudiants de l'UCI, que ens contava en aquell cas, no, el tema dels exàmens presencials i tots els problemes que hi havia per les restriccions de la Covid. Doncs bé, li hem preguntat per el tema dels cartells que han aparegut i si et pareix bé, passem a escoltar un àudio que m'ha enviat ficant-se per contar-nos quina és la seva postura.
Consell de l'estudiantat, el que considerem és que davant de qualsevol mena d'assetjament cal donar un tipus de resposta i obrir les investigacions oportunes per a que es puga paralitzar. També des del Consell condemnem tots aquests casos i oferirem suport a totes les persones que passen per aquestes situacions. Totes les agressions, creguem, i deuen de ser penalitzades. També volem recalcar que el protocol vigent és un protocol que pot i ha de millorar. Sabem que és de l'abril del 2020, però creguem això, que es pot i es deu de millorar, per la qual cosa es vol treballar en la creació i revisió d'un nou, igual que està treballant-se i va a treballar-se en els propers dies, mesos, en el tercer pla d'igualtat de la universitat, junt amb el vicerrectorat d'igualtat, que és el vicerrectorat corresponent. Igual que treballarem perquè no ens donen més casos i s'atenguen a totes les peticions. Així mateix, nosaltres preguem i necessitem que totes aquelles persones víctimes d'assetjament denuncien tot allò que està passant. Sabem que no és fàcil, però cal fer-ho. Finalment, també volem que sàpiguen que poden acudir a nosaltres en tot moment, que l'ajudarem durant el tot el procés de la denúncia i que vetllarem per la correcta aplicació de les mesures i els protocols vigents de la nostra universitat.
Bueno, jo en primer lloc agrair este tall de veu perquè sí que és de veres que ella sí que ha donat, com a portaveu d'esta plataforma, sí que ha donat la seva versió i encara estem esperant a que les subversives ens donen la seva. Perquè, clar, si eres capaç de fer un cartell fins i tot en el nom i els apellidos, no és així, no, Maria?
Sí, 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 correcte.
També ens haver agradat molt que, pues bueno, haver donat la seva versió al micròfon, perquè sembla que siga algo que ens hem inventat. I després també dir que ahir vam rebre una telefonada de Subversives Castelló, però com cridar en el número privat no hem pogut tornar-la a cridar.
Correcte.
És dir, i nosaltres som una mitja de comunicació que ens caracteritzem per la nostra transparència i diem la veritat, ens han cridat, però clar, no podem tornar a cridar-les, per tant l'hem tornat a escriure i esperem que elles, pues, si és veritat que es passa, que es deixen ajudar-les i fer les coses públiques.
Clar, perquè nosaltres el que volem fer és ficar veu a aquestes denúncies i que ens conten les seues versions, perquè si ho denuncien s'evitarà que es torni a produir.
Hombre, i tant que sí. Maria, veuràs, quan he introduït la notícia del dia, i era que Ciudadanos i el Partit Popular demana... Ciudadanos i el Partit Popular demana esta declaració institucional, val, de per part de les Corts, és perquè ja a punt ha mostrat aquestes imatges golpejant, en este cas, a un diputat de Compromís. Carles Esteve, a nit, va rebre un colp d'una porra d'un agent de, i força de seguretat de l'Estat, en este cas de la, en València, i ell és un diputat a les Corts Valencianes. Ell ho ha fet públic, ha fet les declaracions, a punt ja ha reconegut i ha mostrat imatges de la policia carregant contra els manifestants, que jo no estic juzgant, i s'ha carregat de la policia. La violència, des de logo, sí que ho denuncia, O sigui, me pareix una barbaritat, tant per als manifestants com per la policia, igual. En aquest cas, jo crec que la policia hauria estar com una força i seguretat de l'Estat per a contindre aquestes agressions. Jo quan trauen una porra me dona molt de susto, molta por, pense que estem en una ciutat sense llei, me pareix una barbaritat. I en aquest cas Carles Esteve, que és el diputat de Compromís, també demana la dimissió de Glòria Calero. En aquest cas diu que s'investigui l'actuació policial, com també així en Castelló se té que investigar aquesta agressió en la manifestació també d'este rapero, per l'empresonament de Pablo Hasél, d'una manifestant que li van pegar un cop a l'ull i que, per lo vist, amb un to d'anys.
Sí, malauradament ha perdut l'ull. Glòria Calero és la delegada del govern i ja des de Compromís s'està demanant la seva dimissió per aquestes fortes càrregues policials que estan hi haguent a la ciutat de València, que bé, és el reflexe d'altres ciutats, perquè per exemple ahir la presidenta Díaz Ayuso va traure un adoquí del que van llançar, no, els manifestants, i el va traure en
l'assemblea de Madrid,
de Madrid, correcte.
En aquest cas, el que tenim que deixar clar, molt clar, és que des de la cadena ens sorprèn que nosaltres entrevistem el primer dia un regidor de Moncofa,
d'Almenara,
de Compromís, per els primers altercats que hi ha a la primera manifestació de València, on la televisió valenciana pública no diu que hi ha cap càrrega policial, inclús és que diu que no hi ha hagut ningú tipus d'agressió. Esta formació, Compromís, es comença a denunciar i a demanar la dimissió de Glòria Calero, i és a nit quan ja se veu gravar l'agressió al diputat Carles Esteve, quan a punt ja ho reconeix i este matí l'han entrevistat. És a dir, si algo ocurrís, val? A veure, si un manifestant agredís a un policia, el agredís, també és denunciable.
Sí, sí, correcte.
És dir, però sí, si un policia agredís a un manifestant, també és algo que se té que reprochar. Per què? Pues perquè les forces de l'Estat passen unes proves per no arribar a la violència. És dir, només en un cas extrem se té que immobilitzar, però no mai hauríem de deixar que se peguen, no? És que, i la sensació fijeu-vos en la situació en la que estem, en la que vivim, aquesta situació de pandèmia, quan veiem agressions per la televisió pensem, què està passant? És una barbaritat, pareix que no estiguem en un món civilitzat. Manifestacions per algo que no es pareix bé, val? Perquè al final jo no sé si el rapero Pablo ho ha fet bé o ha fet mal. Ell ha fet algo que la justícia li està demanant presó, val? Perquè també la llei Mordaza, bien, estupendo, la llei Mordaza pues és algo que no hauríem de permetir. És dir, una persona quan s'expressa de forma artística té una llibertat d'expressió, l'ensalçament de la violència no.
Clar.
Això és condenable, val? Per almenys per la meva part.
El problema, no, jo crec que ve això, o sigui, ja directament per manifestar-se aquestes persones tenen la seva llibertat d'expressió, perquè, no, diguem que és paradoxi.
Sí, perquè realment de més de dues persones no se pot fer en el carrer, en teoria.
No, però que realment estan accedint a la seva, o sigui, estan fent ús de la seva llibertat d'expressió. El problema d'aquestes manifestacions és que dins hi ha gent que ja sap a lo que va, no? Que pareix que destrossen aquestes manifestacions que serien pacífiques i les convertissin en el que estem veient durant totes aquestes setmanes, i que sempre aprofiten qualsevol tipus de manifestació o que es fa al carrer per fer-ho, perquè ja ho vam veure també, diguem, no, a Catalunya, ho hem vist moltes voltes a la televisió.
Però així, ixa mateixa nit, ixa dilluns per la nit, van estar manifestats a la plaça de l'Ajuntament. Víctor, vosaltres esteu retransmitint el futbol.
Dimarts crec que era, per la vesprada.
dimarts per la vesprada, sí, perquè l'empresonament era, pues no sé, crec, no ho sé si era dilluns o dimarts, però bueno, perquè jo sé que la concentració va ser dilluns per la nit a València, per lo tant, així també, no, va ser dilluns per la nit. Quan va jugar el Villarreal?
No, va ser, te diguen de veres, va ser dimarts que estava Miguel així. Pues, però... I la tertúlia Miguel no va vindre el dilluns.
Val, pues, el dia que se van manifestar així estaven guardant la distància de seguretat i no va hi haure ningú embolic.
No, va ser totalment pacífic, crec que van estar 10, 15, 20 minuts i no va passar res.
Se manifesten per, en protesta de que no s'hagi derogat la llei Mordaza. Per què? Perquè era algo que anava en el pacte que van signar el Partit Socialista i Unides Podem. Uh-huh. Val? I ara dona la casualitat de que a l'empresonar al rapero tot això ha eixit. Val? Però la controvèrsia esta de per què se l'empresona... No. Jo pense que... dret de manifestar-se seria per aquesta derogació d'esta llei que se va signar en l'acord per a investir a Pedro Sánchez.
O sigui, a lo millor s'ha desvirtuat un poc les manifestacions, no? I han aprofitat per fer exaltació, no?, d'aquest empresonament. O sigui, s'han juntat les dues coses i es deurien de separar, per al meu respecte.
Clar,
eh?
Jo no m'imagine a un regidor o a un diputat anant a una manifestació a tindre problemes. Ells van a reivindicar per lo quan han arribat a la política. Val? Ara que hi hagi gent que vagi a les manifestacions perquè són gent que... pues tenen un caràcter violent i...
ultres, per dir-lo així.
Sí,
però això també ocorre en el futbol, Víctor.
Sí, sí.
Sí, sí.
Val? I a tu te dona molta ràbia quan passa alguna cosa en el futbol perquè saps que el teu equip després va a patir. Pues a mi me dona molta ràbia que en el problema sanitari que estem vivint poses la televisió i pitges a gent pegant-se. I sobretot a mi m'impressiona molt, de veres, molt veure a un policia traient la porra.
Però i te dic una cosa, o sigui... els negocis, sols es faltava que al voltant d'ells es produïren aquests disturbis, que els estan rebentant escaparats i fins i tot saquejaments. O sigui, és que sols falta això.
Val, doncs pues ahí està la gent que aprofita. I més allà de tot, vosaltres heu vist com este matí amanit, com ens han posat tots en marxa? Estava tot ple de boira.
Uf, sí. La veritat és que sí. A més, ja... jo vos estic avisant tota la setmana que venia i jo vos diria és que es Maria, veu el nuvolat, pareix que siga fum, pareix que tal, i clar, avui ja ha sigut com l'hecatombe, no? I a més, quan arriba la meva parella em diu ves amb cautela perquè està tot en boira i no es veu ni als cotxes de davant, i jo he dit, espere que quan jo m'alce això ja no estiga.
Vale, pues jo crec que sí, he pensat si Maria mos ve dient tots els dies, vosaltres no veu el cel que està com turbio? I jo li dic, Maria, això és la humitat. Jo tots els dies li dic el mateix. Vale, pues jo,
escolta, tu que a parlant de l'humitat, o sigui, tu que el moño durant tota la setmana, que ni me'l planxe perquè no n'hi ha necessitat.
No, tu i totes, està clar. Però fija't, i jo quan avui he agarrat el cotxe, sabeu que, clar, jo no vinc a Villarreal, entonces estic a agarrar la carretera. He pensat, clar, jo veig el meu voltant i he pensat, uf, Déu, quin puesto més bonico, Bitsk. És dir, tenim que estar enamorats de la nostra província. Quan te toca estar per força fora d'ací, te dones compte del puesto tan bonico que vivim. Uh-huh. Perquè, clar, jo he nascut ací, evidentment, a mi la meva terreta, la meva província me tira, que allò, vamos, imagineu-vos, no? O sigui, jo veig un taronger i vamos, jo me no sé com explicar-vos.
I el rode, ballant.
Bueno, que a mi m'encisa, no?, veure el meu paisatge. Però tant a la gent que ha nascut ací com a la gent que no ha nascut ací però viu ací, entenc que li encanta viure en esta província.
Sí, sí.
Perquè quin puesto més meravellós per a viure, o no?
Sí.
Allò de la millor terreta del món, no? Vos dic, perquè clar, avui és divendres, confinaran la ciutat de Villarreal, la ciutat de Castelló, isqueu, mireu el vostre terme, és que hi hauria gent que li encantaria poder estar així.
I a més de veritat, t'ho dic jo, que estar a un lloc on no es pot veure mar és difícil d'assimilar.
Bueno, estar a un lloc on no te gires i veus el paisatge tan brutal que tenim, Ja t'he dit, jo per mi veure totes aquestes bancaes, tots aquests horts, pujar a la muntanya de Sant Antoni, anar a tenir l'ermita de Vila-real, no sé, pujar a tenir la Madalena, és tan bonico, és tan meravellós que disfrutem, aprofitem, ja que ens obliguen, mirem al nostre redor i pensem quina sort tenim. Una estoneta de publicitat. Víctor, tu no te'n vas, eh?
Jo me quedo.
Tu te quedes i entres a les dos. I Maria, bueno, a qui li toca avui la cançó de desamor?
A ella.
Però a veure si ell entra, que porta dos dies sense entrar. Ahir vas tindre que presentar la seua i tot.
Des del dilluns, o sea, des de la primera cançó de desamor del dilluns, va pecar de fugir i no sé si entrarà algun
migdia,
dia
més,
no?
No ho sé, no ho sé.
Bueno, Maria, una estoneta de publicitat i el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia, descubre lo que te inspira.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
I ara tenim al costat del fil telefònic a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional d'Unides Podem de la província de Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
L'han pogut veure, la gent a més la reconeix pronte perquè comporta un moño molt peculiar. La gent la reconeix i veu que vostè està d'esta setmana al Parlament, no?
Sí, sí, sí.
I vostè és quasi veïna del seu company Echenique.
Quasi veïna?
Sí, sí, me refereixo a que se senten prop.
Ah, bueno, no exactament, no? Però bueno, prop, estem més o menys al grup parlamentari tots xeritxos. Uh-huh. No estem xuntets.
Val, però sí que s'haurà comentat, almenys en ell, i és el que volem saber, estos tuits que s'han vingut comentant en tots els mitjans de comunicació. És dir, jo el que vull que vostè mos diga, que mos transmitisca l'opinió que ella ha tingut a les crítiques que ha rebut.
Sí. Pues a veure, nosaltres ja ens prenem en prou esportivitat aquestes crítiques i aquestes manipulacions a les que realment no hauríem d'acostumar-nos mai. Però, per desgràcia, totes les declaracions nostres de qualsevol dels nostres representants o portaveus, com és el cas de Echenique, acaben sent tergiversades i manipulades d'una manera molt escandalosa. Echenique, el que va plantejar en el seu tuit, igual que molts de nosaltres, i jo vaig fer en la meva intervenció ahir, justet al ple, a l'inici de tot, el que vas dir, vas traslladar des del nostre grup parlamentari, des d'Unides Podem, el suport i la solidaritat a la gent, a tanta gent que ha sigut aquests dies a la protesta, a protestar de manera pacífica, als carrers, en defensa de la democràcia i en defensa de la llibertat d'expressió. És essencial la democràcia, la llibertat d'expressió, i de manera pacífica la gent pot ir perfectament al carrer a protestar i a exigir llibertat. insistís molt en el tema de, en este punt, de manera pacífica. I això és el que va expressar Echenique, el nostre representant, el nostre portaveu, en els seus tuits. Nosaltres mai, Unides Podem, mai defensem la violència, mai defensem les protestes violentes. Jo vull recordar que en aquestes protestes, igual que en altres moltes en les que jo he participat, sense anar més lluny, resulta que hi poden haver, jo recordo, les marxes de la dignitat, doncs quan anaven milers de persones allà a Madrid pues, a manifestar-nos, al final se quedaven un grupúscul violent, fent allà algunes mareses, trencant mobiliari urbà, policies ahí pegant, tal i que qual, i les imatges al dia següent, i si no és de trist, les imatges són els violents trencant no sé què, papereres, o cremant papereres, o contenidors, i els policies agredint. Aquestes són les imatges que transcendixen, quan resulta que hi ha milers o centenars de persones protestant de manera pacífica. Aquesta protesta pacífica és la que nosaltres ens solidaritzem.
Clar, en el tuit el que ell deia és que apoyava els joves antifascistes que estaven demanant justícia i llibertat d'expressió als carrers.
Claro, claro, és que l'antifeixista, anem a veure, totes les persones en aquest país, el que passa que molta gent no sé com entén aquesta paraula, d'alguna manera ha hagut un treball també de desprestigi d'aquesta expressió, però l'antifeixisme en tota Europa és una senya d'identitat de la democràcia, dels demòcrates. I nosaltres entenem, que molta gent demòcrata, entenem que el feixisme està en contra absolutament de la democràcia, vol carregar-se, està en contra dels valors democràtics, en contra de la Constitució, en contra dels valors de convivència. De manera que parlar de la defensa de persones antifeixistes que s'han manifestat o que ens manifestem en altres ocasions, en Clòvia mateixa, de manera pacífica al carrer, aquest és un dret bàsic de la democràcia. Clar que nosaltres defensem el dret de protesta pacífica de la gent antifeixista, perquè són protestes en defensa de la democràcia, en defensa de la llibertat d'expressió, i això és un dret de democràcia.
La curiositat...
A la gent antifeixista, que de manera pacífica se manifesta al carrer, en els violentos que trenquen contenidors, identificar això és molt greu. I és el que fan els mitjans de comunicació, per ser molts mitjans de comunicació.
Jo el que sí que m'agradaria que vostè trasladara als oients és... la sensació que va tindre Echenique quan es va veure tots els focos mediàtics damunt d'ell dient-li que estava alentant la violència.
Pues la sensació és de molta indignació, no només Echenique, sinó tots nosaltres. Estem acostumats, per desgràcia per a nosaltres, que qualsevol declaració d'ell o de qualsevol representant nostre, o d'Iglesias o de Montero, qualsevol declaració pot ser tergiversada i manipulada i els mitjans de comunicació traen que dient exactament el contrari del que és el nostre missatge. I, per desgràcia, aquesta ja és una pràctica habitual dels mitjans de comunicació en aquest país, perquè jo pues, he de tornar a parlar d'aquesta campanya orquestada de molts mitjans de comunicació que, com es volen fora del govern, a Unides Podem, tot val. I aquí val pues, això, el tergiversar les nostres declaracions, o que Iglesias diga pues, que esta democràcia és imperfecta perquè resulta que n'hi ha tota una campanya en contra... Jo vull dir, ahir en el Congrés de Diputats, va ser la primera sessió del dimarts, van estar quasi tot el dimarts la dreta, en tots els problemes que té aquest país, en una situació de pandèmia on hi ha tant de patiment, en una situació de crisi, la dreta va estar tot el rato parlant de Pablo Iglesias, demanant-li al president del govern que enviara Pablo Iglesias del govern, i parlant tot el temps de tota aquesta qüestió. No parlaven dels problemes del país, no parlaven dels problemes de l'hostaleria, no parlaven de la pandèmia, no parlaven de les polítiques que el govern està portant endavant. Estaven parlant de Pablo Iglesias, del totalitarisme i de Venezuela. I això és una vergonya. I la pena és que els mitjans de comunicació de manera majoritària... pues això...
Sí, això era la intervenció... Perdó, això era la intervenció que va fer Pablo Iglesias on parlava de l'oligopolio que controla quasi tot el que vem i escoltem.
Claro.
Vostès seguissen afirmant que és així, tant i com que quan ha passat lo del tuit de Echenique, el foco se n'ha directament al tuit de Echenique, no?
Evidentment, això és una campanya orquestada mediàticament. Jo crec que qualsevol persona que tingui una miqueta de criteri i que realment llisca, intente veure la realitat de manera plural i en diferents... des de diferents perspectives, pot se queda alucinada de veure com totes les portades dels diaris, diaris i totes les tertúlies van enfocades als temes que volen, en este cas, per a desprestigiar a Unides Podem, perquè és una força política incòmoda que qüestiona privilegis dels poderosos. I, Iglesias, jo convido molt a la gent que busque en internet la seva intervenció al voltant del tema dels mitjans de comunicació, perquè va ser per una pregunta, vull recordar, una interpel·lació de Ciudadanos, li va preguntar sobre el tema al vicepresident.
Sí, mire, a colació d'això també volia dir-li, perquè això va ser la primera intervenció, i en una altra intervenció, clar, com vostè i jo no havíem pogut parlar després de les eleccions catalanes, va ser també un moment en el que Pablo li diu a Pablo Iglesias, li diu a Pablo Casado si ja s'ha donat compte de que la bèstia està devorant el Partit Popular. Això també és un moment en el que no li han donat massa bombo, però que era també per a reflexionar.
Sí, sí, estem parlant de que en definitiva la dreta, en este cas, Pablo Iglesias va reivindicar d'alguna manera que aquest país tenia dreta, una dreta democràtica, a una dreta moderada, una dreta antifascista, com tenen en la resta d'Europa. Així tenim una dreta que s'ha deixat dur per l'argumentari i ha agarrat els marcos argumentaris de l'ultradreta. I això és la perdició de Casado, que és el que tu ara m'estaves dient, que va dir Pablo Iglesias. I d'alguna manera, tot això està generant realment un ambient horrorós en aquest país. Està evitant que les polítiques realment vagin a solucionar els problemes de la gent, perquè resulta que han creat un ambient polític de crispació i de bronca, que és el que estan generant tot el dia allà al Parlament, però també torno a la idea que estava dient de manera anteriorment, que tot això ho traslladen als mitjans de comunicació. La gent està fartant-se molt de la política i és una llàstima, perquè la política és molt important i és important que la gent se preocupe i participe en política, però estan fartant a la gent. Perquè resulta que al final resulta que els mitjans de comunicació que estan, com dia Pablo Iglesias, i això ho pot veure tot el món, quan investiga una miqueta en internet, estan en mans majoritàriament d'un oligopoli econòmic que té uns interessos molt clars en mans de bancs i de fons buitre, doncs marquen l'agenda política i marquen els problemes i les preocupacions de la gent i marquen què són els missatges polítics que s'escolten i manipulen, en aquest cas, com estan dient, els missatges polítics d'alguns representants polítics que són molt legítims, perquè resulta que Unides Podem representa a una part de l'electorat molt important, de la ciutadania, però n'hi ha la faena de manera majoritària per mitjans de comunicació és desprestigiar a aquesta força política, pues, perquè posa en qüestió privilegis des que manen molt dels poderosos. Així que jo agraïs molt sempre la vostra tasca, Susana,
sí,
com a un mitjà de comunicació lliure del que jo puc parlar en tota llibertat.
Sí, una de les coses que també argumentaven era aquesta falta de normalitat política, normalitat democràtica, que no política, perquè el fet de que estiga el rapero Hassel presonat i que Cifuentes se n'hagi caigut de rositas, del que Pablo Iglesias culpabilitza el Partit Popular,
Bueno, és que el Partit Popular té molt que veure en això. El Partit Popular, del per gran de vista, que és el que va posar en marxa la llei Mordaza, és un partit que ha portat a aquest país a mesures repressives, que està realment ampliant, com diem, el marco este de la ultradreta, no? En aquest sentit de criminalització de determinades conductes. I en el tema de Hassel, que tu m'estàs preguntant ara a nosaltres, ni Hassel no té molt de carinyo, ni des Podem, vaig a dir-ho clarament, ni tenim especialment simpatia per aquesta persona. Però bueno, nosaltres defensem la llibertat d'expressió i resulta que tenim en aquest país un problema greu en esta qüestió, que limita la nostra democràcia, i és molt important que els nostres representants polítics parlen d'això, com ha fet Pablo Iglesias. Tenim requeriments internacionals de tribunals europeus, de la Unió Europea, del Consell Europeu i d'Amnistia Internacional, per dir alguns, en aquest sentit, per a que canvien la legislació, perquè resulta que som el país que té més artistes empresonats o perseguits, o auxiliats, perseguits per delictes d'opinió, i això és molt important. I resulta que Hassel, que jo, que estan parlant, pues que no li tenim ni una simpatia especial, però resulta que per delictes, ara mateix, han entrat en prisó per delictes d'opinió. I resulta que en aquest país tenim a raperos, a tuiteros, per fer una broma sobre l'atemptat de Carrero Blanco, i en un moment on ja, a més, no tenim l'amenaça del terrorisme, ¿vale? Pues tenim ahí a tuiteros, a artistes que estan perseguits o imputats o a la presó, per delictes d'opinió, quan resulta que, per altra banda, Susana, tenim ahir delictes d'odi que són molt patents. Per exemple, l'altre dia va haver el cap de setmana passat, i no hem vist tant portades i titulars sobre el tema, l'homenatge a la Divisió Azul va ocórrer en Madrid. Centenars de persones...
Sí, hem vist hi ha alguns mitjos... Sí, disculpa, Marisa, hi ha alguns mitjos que sí ho han tret. Respecte a això, jo li parlava d'això perquè resulta que és que va ser Pablo Casado el dirigent del Partit Popular el que va demanar normalitat democràtica, demanant que de Pablo Iglesias no formara part del govern. És a dir, va ser el Partit Popular el que va demanar aquesta normalitat democràtica.
Claro, molt bé que me nomenes això. Pablo Casado resulta que li diu normalitat democràtica a que una força política que representa un percentatge de la ciutadania i que està al Parlament, en els vots de la ciutadania, i que està al govern perquè té el respaldo d'una part de la ciutadania, és una part del govern, este govern legítim, pues resulta que la dreta està empenyada en que Unidos Podem isca del govern, en que el Pablo Iglesias isca del govern. I això resulta que això sí que és totalitarisme, perquè ells estan volent per desprestigiar, ells parlen contínuament d'un govern legítim.
Clar. Vull
recordar que la gent, bueno, això ho estem veient des de l'inici de la pandèmia, la dreta està parlant de manera absolutament impune, no només al Parlament, sinó a tots els mitjans de comunicació que li fan el coro, està parlant de govern assassí, il·legítim, totalitari, colpista, ens ha dit terroristes, ens diuen de tot, però resulta que després nosaltres, quan diem que així n'hi ha que parlar de què està passant en la llibertat d'expressió o que els delictes d'odi, resulta que s'estan veient o no hi ha, i resulta que després en un homenatge, com estàvem parlant de la divisió, on s'ensalza l'extermini nazi, o sigui, s'alça el genocidi, o militars retirats en actiu. Jo recordo que vam estar parlant així en la ràdio, Susana.
Sí.
Recordes, els militars aquells que amenaçaven en afusellar a 26 milions d'espanyols perquè no coincidien en ells. Tot això queda impune, tot això no passa res.
I, claro, el que a mi, pues no, la veritat, em sent com a ciutadana un poc... desinformar és que els focos mediàtics van a les polèmiques i al final, claro, què se va aprovar en el Parlament?
Pues mira, també gràcies per preguntar-me això, perquè és que resulta que acaben posant les fotos, com tu acabes dir, els focos mediàtics, claro, en les polèmiques i en les seues manipulacions, dient que hem dit i que no hem dit, però resulta que no informen de les coses que realment la política serveix per a millorar, ha de servir per a millorar la vida de la gent i per atraure mesures endavant i donar resposta als problemes que té la gent.
Que en té molts, en este moment, en té molts.
Claro, molts. I nosaltres, jo vull recordar que Unides Podem, mentre uns altres estan intoxicant, estan mentint, estan generant bulos, altres estan treballant molt. I s'estan traient endavant estos dies al Congrés, estan traient endavant mesures molt importants, que tenen que veure, per exemple, en la pròrroga dels CERTES, de les ajudes autònoms, gent que està patint...
Sí, perquè estem pensant... Disculpe, diputada, estem pensant que la cosa no se solventarà i, clar, els empresaris sabem, tindrem, prolongarem, se prorrogaran els ERTEs, l'ingrés mínim...
Molt bé, n'hi ha mesures importants, Susana, ahir se va aprovar algunes mesures molt importants per a afavorir l'accés de la gent a l'ingrés mínim vital, que és una mesura importantíssima que hem posat en marxa aquest govern de coalició, i nosaltres vam fer molta força perquè això s'hi posava en marxa ja en aquesta situació de pandèmia, que és dramàtica per a moltíssima gent, però sabem que no li està arribant a molta gent. I estem vinga a impulsar i treure mesures per facilitar l'accés, per agilitzar la tramitació, per tal de que molta gent que ho necessita puga fer-ho. I com tu dius, com s'està allargant aquesta situació, per desgràcia, de confinaments, per la pandèmia, estem prorrogant mesures com el CERTES i ampliar les ajudes autònomes que amb més facilitat podran accedir a
les ajudes, a les subvencions.
Ajudes i subvencions, molt bé. Per tal de, quan han sigut obligats a tancar els seus negocis o reduir a més en un 50% la seva activitat, nosaltres, Unides Podem, aquesta setmana mateixa hem posat en marxa també, perdó, hem proposat al govern de coalició, com a grup, nosaltres com a grup parlamentari Unides Podem, hem proposat al govern que arbitre ajudes directes a l'hostaleria i el xicote comerç.
Eixa, ahir estan manifestant-se, i vostè ho sap, tots els dies així a la província de Castelló, perquè no necessiten, no podran fer front als préstecs, necessiten ajudes directes.
I jo vull també recordar una cosa, que en aquestes manifestacions pacífiques de l'hostaleria, i que a més nosaltres defensem i donen suport perquè són manifestacions realment de defensa, com l'estem dient, de defensa de drets, uh-huh. Han hagut en alguns casos, tu també ho recordaràs, incidents violents, en alguns casos sempre n'hi ha gent infiltrada a les manifestacions pacífiques uh-huh. on han cremat contenidors, on han cremat no sé què, però jo crec que a ningú, a les persones decents, a les persones que tenen una miqueta de tria, no se'ls ocorrit dir que els hosteleros o el xicotet comerç, quan se manifesta, són violentos, antisistema, i que estan en contra de la democràcia i que són una amenaça per a aquest país. N'hi ha que diferenciar el que són manifestacions pacífiques en defensa dels seus drets, el qual està molt bé que ho facin, perquè han d'exigir que l'Estat, d'alguna manera, es doni suport en una situació tan dramàtica. Nosaltres donem suport també a aquestes mobilitzacions pacífiques. I, des de llavors, i Unides Podem, en aquesta setmana anterior, acabem de presentar un paquet de mesures de suport al xicotet comerç i a l'hostaleria, un paquet d'ajudes directes, perquè fan falta.
Molt bé.
I això és una resposta als problemes de la gent i és deixar-se de polèmiques, de mentides i de, pues això, de crispar. La gent ha d'entendre que la política, i estaria molt bé que la política servida per a solucionar els problemes de la gent, però per desgràcia, així n'hi ha gent que com no està el govern s'ocupa de que la política siga, volen que siga un estercoler. Volen que sigui un bazal on estiguen tot el dia crispant, dient mentides i pues, cansant a la gent.
Marisa Saavedra, diputada provincial al Congrés, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esperem que el pròxim dia ens parli més bé, ens parli de mesures que han pres i que ja estan posades en pràctica en vez de polèmiques.
Esperem que siga possible i si no, de tota manera, parlarem de les mesures aquestes malgrat les polèmiques.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, Susana. Adéu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil YouConnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Satra, carretera Villarreal Honda, kilómetro 27, Villarreal.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another plea for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud.
Tenim a l'altre costat de la nostra línia telefònica el vicepresident de Caixa Rural de Villarreal, Manolo Martínez. Bon dia, Manolo.
Hola, bon dia. Bon dia.
Bé, tenim moltes notícies que donar per part de lo que seria la Caixa Rural de Villarreal. La primera d'elles és que s'ha ficat en marxa un pla de subvencions, no?
Sí, les subvencions, lo que és la Fundació Caixa Rural, ha obert tots els anys, un període per a sol·licitar-ho i enguany també. Uh-huh. El pla de sol·licituds és del 15 al 28 de febrer i per tant està obert, però sí que volem ficar en coneixement de tots que enguany sí que ha hagut un xicotet canvi. Uh-huh. Tots els anys sempre hem intentat donar alguna ajuda a associacions i entitats locals per a activitats culturals, socials, esportives, i en la mesura de les possibilitats s'ha intentat col·laborar amb els seus projectes, però enguany donar les circumstàncies tan excepcionals per això de la Covid i tot això, la majoria de projectes no s'han pogut dur a terme i per això enguany el patronat ha decidit donar suport a entitats de lo que és la ciutat, però sempre que tinguin un caràcter social i inclusiu. Associacions que tinguin com a finalitat essencial l'assistència a les inclusives, perquè entenem que tenen grans dificultats en tot el que està passant.
O sigui, que tinguin la seva part solidària, no?, amb la ciutadania, que en aquests moments és fonamental i fonamental per a tots els veïns que ho estan patint malament, no?
Clar, efectivament. Som conscients de lo que és les dificultats que la gent està passant en aquests tan difícils moments, i d'alguna manera hem considerat prioritari donar suport i recolzament a aquest tipus d'entitats que tinguin com a finalitat la que hem comentat.
Quina és la partida pressupostària que arribaria per a aquestes associacions?
Sí, el que és la Fundació ha donat una quantitat de 18.500 euros que repartirem en hasta 10 sol·licituds i que sí que vull deixar clar que el que és aquest tipus de sol·licituds es pot demanar a través de lo que és la pàgina web de la Fundació, que, si me permeteu, podem recordar que és 3w.fundaciocaixarural.org. Mm. A través de la pàgina web, en el moment en què s'obri, ja n'hi ha un enllaç a poder presentar el que és la sol·licitud, la documentació que es demana, així com les bases que també estan publicades en aquesta pàgina web i on tot el món pot comprovar quins són les condicions que ens requerim per a poder tindre accés a aquest tipus d'ajudes, clar. Mm.
Recordem que es poden inscriure fins al 28 de febrer per a que les associacions tampoc es queden fora d'aquest termini.
Clar, nosaltres, com vostè sabrà, sí que a part d'aquest tipus de subvencions, tots els anys i a través de lo que és la recaptació que es fa a través de socis de la Caixa Rural i clients per lo que és la distribució del calendari solidari que el seu dia es va presentar i on se va, ficar una ajuda simbòlica per adquirir lo que és el calendari, s'ha pogut replegar en la línia del que estem comentant, una ajuda que enguany se va decidir que fora per a l'associació Sant Vicent de Paül i on el divendres passat ja vam fer l'entrega d'un xec per un import de 3.500 euros.
La veritat és que els alegraria molt rebre aquesta ajuda i és meravellós, no?, que tant els socis, clients, com també veïns i no veïns de la ciutat de Vila-real puguen fer aquest xicotet donatiu en aquest calendari que recordem que aquest any duia la temàtica de les receptes populars de la nostra ciutat, no? I que és meravellós que en aquest gest, no?, puguem portar-li la felicitat també a algú que tant ho necessita en aquests moments.
És que sí, perquè estem atravessant una situació molt delicada, hi ha un pareixer que s'està veient un poc de llum, però això tot apunta que no serà ni curt ni des de logo fàcil. Sí que, a més de lo que és el fomentar un poc la cuina local del nostre poble, no? En receptes que tots hem sentit moltes voltes, no? Comentar que si la coca celestial, que si la tal, i una sèrie de plats que, d'alguna manera, no volem que es perga la tradició i el calendari sí que va incorporar una novetat que a través d'un codi que ara es diu d'estos QR que es pot escanejar en el mòbil i tal, sí que dona tots els passos a través d'uns vídeos on dona pas a pas com fer elaborar este tipus de plats. També vull recordar que a part de lo que és la iniciativa popular han col·laborat també unes entitats o hostaleres d'ací del poble en l'elaboració d'aquestes receptes i que nosaltres d'alguna manera han volgut també recolzar, no? Perquè, en definitiva, el que és l'hostaleria, pastisseries, cafeteries, estan atravessant, com tots sabem, una situació una miqueta delica i, el que han fet ha sigut a través també del WhatsApp de la Fundació, que si vostè me permet...
Sí, 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 per supost.
El número, que és el 648731964, que enviant únicament alta en mayúscules se pot rebre a través del mòbil totes les novetats, notícies rellevants de lo que és la Fundació Caixa Rural on a més s'ha establit una nova iniciativa que hem denominat Parem taula a casa. Parem taula a casa que, ahir n'hi ha una sèrie d'establiments hostalers, pastisseries i d'aquest tipus d'activitats on d'alguna manera estem fomentant aquest tipus de negocis del nostre poble puguen servir directament el menjar a casa. Resta dir que ens han adherit uns quants establiments, en aquest moment en som 26 establiments, i que cap destacar que aquesta ferramenta ja ha comptat en una setmana amb 1.500 visites. Esperem que hagi resultat útil i productiu per a aquestes entitats, on figura el logotipo de cada un dels establiments, figura el telèfon, es pot demanar a través de web o un enllaç que dona a la mateixa pàgina web de l'establiment, i en definitiva fomentar i donar suport a aquest tipus d'establiments que no poden desaparèixer del nostre poble, clar.
Doncs Manolo, jo crec que parle per part de molts dels sectors dels hostelers i també veïns de la ciutat que sempre gaudissen, no?, de l'hostaleria de la ciutat, perquè ells també són tradició, són part nostra, no?, emblemàtica, cada un té el seu lloc, i poder realitzar aquestes ajudes que puguen servir per a que continuen amb nosaltres és fantàstic, no?, en aquests moments.
Pues esperem que siga útil i que d'alguna manera aportem el nostre granet d'arena, no?, per a poder eixir d'esta situació el millor possible.
Doncs bé, Manolo Martínez, vicepresident de Caixa Rural Vila-real, moltes gràcies per portar-nos així a la ràdio totes les novetats que estan fent des de l'entitat, i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vostès. Bon dia.
Gone. I hope you find a little more time. Remember, we were partners in crime. It's only 2 years ago. The man with the suit.
Estás a la 92.2 FM.
L'Ajuntament de Vila-real posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@vilareal.es. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
On the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the air.
excitations. I'm backing up.
Tenim ara amb nosaltres a la regidora de Seguretat Ciutadana de Vila-real, Sílvia Gómez. Bon dia, Sílvia.
Molt bon dia.
Bé, Sílvia, ahir vam rebre una nota de premsa per part de l'equip de govern, on vostè era la portaveu, on mostrava, diguem, la seva disconformitat, no?, en la utilització política que està fent Compromís per Vila-real en el tema del barri de les Cuestes, no?
Sí, la veritat que ens sorprèn, no?, molt, i cada dia la, pues, bueno, la resposta, l'actuació que està fent Compromís en Vila-real, no? Creiem que la manera de funcionar, la manera d'estar inclús demanant o sol·licitant les coses no és la millor manera, i la de sumar i la de que treballem tots per un Vila-real millor. Estan fent, com he dit i com vas dir l'altre dia en la nota de premsa, una utilització política en el que només estan interessats en el seu partit, en els interessos partidistes, en lloc de buscar una solució als possibles problemes que puguen sorgir a la nostra ciutat, perquè així ho estan demostrant de manera contínua, ja que jo inclús en aquest tema que van denunciar, el tema que se denomina, pues, bueno, el barri de les Cuestes, ja li vas comentar inclús a la portaveu, Maria Fajardo, una circumstància que vas veure que ella, com a, bueno, persona que també estava molt relacionada en aquesta associació i de més que ens ajudaren, no?, que ens ajudaren a tindre una certa informació que li vas comentar en el seu moment, i no he tingut resposta de cap tipus. No, aleshores, no volen ajudar, sinó simplement volen aprofitar certes complicacions que tenim en la nostra ciutat per al seu benefici partidista. Aleshores, això és el que no ens agrada, no? És un partit que han estat governant amb nosaltres, amb el Partit Socialista, amb l'equip de govern que estem ara, i en aquest moment el problema que estan denunciant en aquests moments ja existia. I ahir no vam sentir en cap moment el Compromís dir res ni inclús preocupar-los. Aleshores, el que veiem és que no han volgut entrar a govern perquè saben les complicacions que tenim per a governar i que, claro, dins de l'oposició, pues, pareix com que s'escuden i que, com que ells, pues, pareix com que poden solucionar tot, però simplement, pues, això, denunciant, però sense ajudar, no? Perquè ajuda no hem rebut cap en aquest tema, sobretot.
Diguem que què és el que més els ha molestat sobre les afirmacions o qüestions que han abordat Compromís sobre aquesta matèria i que a vostès li s'ha fet sentir que defenen els seus interessos partidistes sobre aquest tema?
Mira, he de dir una cosa molt clara. Jo vaig dir en el plenari en el que van fer una pregunta, en la que la pregunta era molt dura, en el que s'acusava pràcticament a policia no haver actuat res. Ja no és que ens moleste a mi com a regidora de Seguretat Ciutadana, sinó que estic defensant la tasca de la policia local de Vila-real, que s'ha sentit molt ofesa. S'ha sentit molt ofesa en aquestes acusacions, en aquestes preguntes, perquè no sóc jo la que actue com a política. Així s'actua a nivell tècnic i s'actua sempre en criteris tècnics. Jo, en la vida, ni l'alcalde diu a la policia local com ha d'actuar. Mai. Mai. Les tasques policials són molt tècniques i saben com tenen que actuar. I he de dir, i ho he dit en el plenari, i ho he dit en les comissions, en el que l'intendent Ramon Martínez està de manera contínua en comunicació en aquesta associació i en aquest problema. De fet, en totes les dies, en el part d'incidències i en les ordres que dona la jefatura, hi ha una ordre que és la de vigilància de la zona en qüestió, de la que estem parlant. Aleshores, de fet, aquesta setmana mateixa, jo crec que ahir va rebre un mail de l'intendent en el que s'havia actuat allí fent una denúncia a una persona que estava consumint en la via pública. Aleshores, no és una deixadesa. A mi el que me molesta és que pareix en aquestes acusacions que m'acusen de deixadesa de funcions, no a mi només, sinó a la policia local de Vila-real. Aleshores, em pareix molt greu. Em pareix molt greu que s'atrevisquen a acusar així sense tindré tampoc provesa al respecte, perquè, claro, només se dediquen a preguntar i per què, bueno, se queixen de que no n'hi ha actuació, de que tal, no sé quan... A veure, realment, que vinguen, jo soc convidat, que me criden per telèfon, que me criden per telèfon, que queden en mi, jo estic, el meu despatx està obert per a que vinguin a parlar en mi. Jo en l'associació de veïns també parla de manera contínua. L'intendent està parlant, inclús telefònicament, de manera contínua, el representant d'aquesta associació. Jo es convida, compromís, a que vinguin, i de fet ho vas dir la comissió informativa l'altre dia, que vinguin i que no parlin només en mi, sinó que parlen en l'intendent o en el jefe de la policia local i s'explique les 333 actuacions que duem fetes allí en aquesta zona des de que va començar la problemàtica. Aleshores, si això no és actuar, si això no és actuar, que vinga no sé qui i que m'ho explique. La veritat que no sé, el que me conega sap que sóc una persona que, bueno, que tampoc m'enfade tan fàcilment, però sí que m'he sentit molt decebuda i m'ha sabut molt mal que se tire per terra la tasca de la policia local per part de Compromís d'aquestes maneres.
Sí, però sí que és veritat que vostès han mantingut reunions, no, amb les associacions de veïns de les Cuestas i la portaveu de Compromís, Maria Fajardo, ha acudit a unes quantes, no?
A unes quantes no, va ser una. Se va convocar l'alcalde i va convocar a l'alcalde a la representant de l'associació Les Cuestas, a mi com a regidora de Seguretat Ciutadana, i Maria Fajardo, la portaveu de Compromís, que pareix que és la intermediària d'aquesta associació en l'Ajuntament. No sabem exactament quina funció fa, no? Realment no ho sé. Però sí que va vindre i, de fet, se va parlar i se va. I d'ahí va sortir algunes coses, que és el que li he comentat jo abans, unes actuacions que li vas demanar ajuda de dir, pues vosaltres, perquè vostè pareix que Maria Fajardo, bueno, pues puga estar vinculada a aquesta associació, inclús perquè per proximitat de vivenda o paregut, aleshores este país que tinga una implicació un poc més personal, li vas dir ajudeu-nos en este tema perquè crec que nosaltres des de policia local no tenim la informació, però vosaltres podeu, com a veïns, pot ser que sí que la tinguin i tal. Li vas demanar ajuda per en aquest tema, no? I que ens reunirem i tal. Jo no rebo resposta a esa predisposició meua de poder col·laborar, no? Si realment el que volen és solucionar el problema i no fer mal a l'equip de govern, jo crec que haurien d'estar cridant-me de manera contínua, Silvia, anem a quedar i tal, i parlarem d'això, parlarem d'allò, de la veure què podem abordar. No, i s'ha reunió i s'ha acabat, i l'únic que se dediquen, pues, això en premsa, al tema de criticar l'actuació policial en aquesta zona, que no es soluciona un problema com aquest només en actuació policial. Necessitem uns altres vessants, actuacions que no només es té que fer policia local, que és el que estem fent, amb molta responsabilitat i amb molta sensibilitat, que és el que se necessita en aquests casos. I no només així, sinó en altres zones de Vila-real que tenen una altra problemàtica i que tenim que anar actuant segons per les necessitats.
També és veritat que hi ha opcions damunt la taula, no, per solucionar aquests aspectes que s'estan produint al barri, no? Però que, clar, vostès estan intentant veure, perquè hi ha que fer molta inversió, que estiguen dins del marc de la legalitat, i clar, això du temps, no?
Home, és que és així, és que estar en el govern té moltes complicacions, en l'oposició, evidentment, i jo de vegades ho he dit, no? Jo he estat en l'oposició, vaig estar en l'oposició, i de fet a vegades jo demanava coses i pensava que eren molt factibles fer-les, i de fet quan estava després en el govern, jo ho he dit a la que està en l'oposició, al PP que governava en aquest moment, i pues ho sé molt perquè de vegades criticava algunes coses que pensava que se podien fer i no se podien fer. Evidentment, en la posició pareix que sigui molt fàcil, i no és així, i com bé dius, hi ha moltes coses que demanen que legalment no es poden fer i que no se podran fer. Uh-huh. I hi ha uns altres que sí que poden fer, però que necessiten uns tràmits administratius que, per desgràcia, en l'administració pues són molt costosos i els procediments, la veritat, que s'allarguen moltíssim, més del que vulguérem, no? Però que estem ahí i que estem treballant de manera contínua i que no només es preocupa aquesta situació d'aquesta zona de Vila-real, sinó de totes de Vila-real. Sempre estem i intentem estar al costat del ciutadà i de la ciutadana i que els nostres despatxos estan oberts per a que ens plantegin qualsevol situació. Aleshores, el que demane és que ens deixen treballar, que ens deixen treballar i que si volen, que se sumen al carro, que jo el despatx el tinc obert per a que sumen i per a treballar tots conjuntament en poder millorar aquesta situació, perquè el que estan fent és fer-li mal al barri. En les seues actuacions, en les seues declaracions de premsa, el que estan fent és això, fer-li mal. I nosaltres el que volíem és treballar, com he dit, en sensibilitat i en responsabilitat per això, per evitar que no s'estigmatitzi cap barri de Vila-real per coses que puguen sorgir com aquestes que ha tret el Compromís.
Sí, regidora, en el cas d'aquestes mesures que a vostè ha nomenat que no són legals, ens podria ficar exemples d'aquestes mesures que se van portar i que per ara no es poden realitzar per tema legal?
A veure, són moltes coses perquè clar, el tema de les càmeres estem mirant a veure a nivell legal com, perquè demanen un circuit de càmeres tancat allí, de circuit tancat en el que mire la policia només, això s'està estudiant perquè se té que justificar moltíssim per a ficar unes càmeres que no siguin de trànsit, en què puguen, les imatges de la vida privada de les persones, això és molt complicat. Estem estudiant també ens demanàvem coses, l'associació, com que nosaltres donàrem assessorament jurídic a algunes persones, inclús a les persones o a les cases ocupades, això, evidentment, necessitem també uns tràmits per a poder-los fer. Ara no recordo també perquè, clar, no, demanen tantíssimes coses que realment ara no te sabria dir, però és que estem estudiant-les i a veure com van sorgint, però no se pot fer d'avui per a demà. Però que ens preocupa i molt és així, i estem damunt i estem intentant buscar les possibilitats legals per a fer algunes coses que ens han demanat, encara que nosaltres en el que va ser en la reunió que va ser en l'alcalde no va haver un compromís clar de moltes coses que va demanar l'associació, perquè no sabíem tampoc si les podien fer, però evidentment estem treballant en la línia que se va parlar en aquesta reunió.
Doncs bé, regidora de Seguretat Ciutadana de Vila-real, Sílvia Gómez, la deixem ja perquè sabem que avui divendres és un dia, imagine, complicat en la seva competència, perquè avui tindrà lloc, no?, el quart cap de setmana on Vila-real està tancada perimetralment junt a altres 15 ciutats de tota la Comunitat Valenciana per previndre aquestes mesures de Covid. Aixina que li emplace a que novament, quan tot això se vagi evolucionant i solucionant, puguem sentar-nos una altra volta i xerrar de com està el procediment per ficar aquestes mesures en el barri de Las Cuestas.
Perfecte, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Tenim ara amb nosaltres a la regidora de Seguretat Ciutadana de Vila-real, Sílvia Gómez. Bon dia, Sílvia.
Molt bon dia.
I si aquest haguera sigut un any normal, estaríem ja des de fa uns caps de setmana de festa. Per què? Perquè demà, 20 de febrer, es commemora, no?, la fundació de la nostra ciutat de Vila-real. Però no es pensen que no es quedaran sense celebrar aquests 747 anys des del naixement de Vila-real. Per això tenim avui a la regidora de Tradicions de la ciutat, Noelia Samblas. Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, serà un dia diferent, no?, com el que coneixíem, no?, anys darrere.
Sí, la veritat que serà un any diferent i un dia diferent. Ens hem d'adaptar a les circumstàncies que vivim. La crisi sanitària ara mateixa ens ha portat una sèrie de mesures i restriccions per a previndre la Covid-19 i aleshores molts dels actes que sempre s'han celebrat al voltant del 20 de febrer ens han hagut de suspendre. I el que hem fet ha sigut adaptar aquesta celebració, aquesta commemoració a la situació actual que vivim. Mm.
Demà sí que es farà aquesta tradicional ofrena, no?, a la plaça del rei Jaume I, al que acudirà l'alcalde de Vila-real, no?
Correcte. Demà 20 de febrer, com que és dissabte i hem considerat que ja que els actes centrals que sempre veníem celebrant no els anem a celebrar el diumenge més pròxim al 20 de febrer. Aleshores, el que farem demà, coincidint amb que el dia 20 de febrer és dissabte, tindrà lloc una ofrena al nostre rei fundador, Jaume I, per part de l'alcalde de la ciutat i els portaveus dels distints grups municipals en representació a l'Ajuntament de Vila-real, que en nom de la ciutat de Vila-real, de tots els vilarealencs i vilarealenques, dipositaran una corona de llorera als peus del nostre rei fundador per a que no quede i no ens oblidem que demà farà 747 anys que ens va fundar com a poble.
No sé si en aquest acte tirarem a faltar a aquests representants de les entitats locals que formaven aquesta marxa cívica durant altres anys, no?, i també la presència de la regina i dames de la ciutat.
Sí, la veritat que trobarem a faltar a tota la ciutadania de Vila-real, a totes les entitats i associacions que se sumaven a la nostra crida per a participar dels actes de commemoració de la nostra fundació, també a la reina i dames de la ciutat que sempre ens han acompanyat. I clar, serà un acte prou diferent. Hem de pensar que això, que en aquests moments la crisi sanitària mana és el que ens ocupa gran part de l'agenda i les mesures i restriccions que tenim en aquests moments no ens permeten celebrar un 20 de febrer com estàvem acostumbrats a fer. La veritat que els darrers anys han sigut uns dies molt emotius perquè hem vist que la participació de la societat civil de Vila-real sempre ha sigut molt activa, responien sempre tots a la crida de participar als actes amb molta participació i des de l'Ajuntament de Vila-real sempre els hem agraït moltíssim que hagin estat al nostre costat i eren moltes les entitats que participaven en aquesta ofrena al rei, a les que demà, pues, evidentment, trobarem a faltar, però demà el nostre rei no es quedarà sense aquest xicotet homenatge en nom de tota la ciutadania.
És veritat que aquesta lectura de la Carta Pobla també és un dels símbols d'aquesta festa i sí que enguany, no sé si demà algú ho llegirà, però sí que durant aquesta setmana alumnes dels centres educatius sí que s'han apropat a aquesta plaça rei en Jaume I per fer aquesta lectura, no?
Sí, així és. El que hem fet ha sigut que hem gravat la lectura de la Carta Pobla amb els alumnes i les alumnes de secundària i batxillera dels centres educatius de la nostra ciutat i demà aquest vídeo es projectarà i el podrem veure en les nostres xarxes socials i en distints mitjans de comunicació i serà un poc l'homenatge al nostre rei, el donar a conèixer aquest document que ens va entregar el rei Jaume I aquell 20 de febrer de 1274 quan es va fundar com a poble i ha estat gràcies a ells als que demà tindrem una lectura de la Carta Pobla de manera virtual, podríem dir, però que estarà present en el dia de la fundació.
Sí, malauradament pareix que enguany tot es tindrà que celebrar de manera virtual, però jo crec que queda molt de temps, no?, per a que es facin presencials, esperem, no? També s'ha tingut que suspendre el que seria l'entrega de premis presencial, no?, dels premis 20 de febrer.
Sí, així és. Els Premis 20 de febrer, aquesta distinció que tenim dins del nostre reglament d'honors i distincions de la ciutat, sí que s'ha fet públic, s'ha aprovat per plenari. En el plenari del 26 de gener de 2021 es van aprovar els premiats que estan aquest any reconeguts amb aquesta distinció, però com que l'acte presencial no es pot celebrar, donades les circumstàncies i les mesures que tenim en aquests moments, el que hem fet ha sigut un vídeo en el que ells són els protagonistes, en el que ells es donen a conèixer a la ciutadania i en el que podem descobrir quins han estat els motius pels quals han sigut triats aquestes 6 persones, entitats, per a ser reconegudes amb aquest honor que tenim a la nostra ciutat.
No sé si ja han pensat, diguem, altres dades per poder realitzar aquesta entrega de premis de manera física.
La veritat que no s'ha comentat, he de dir, perquè estem molt a l'espera de com serà aquesta desescalada que ha anunciat ja el govern valencià, que en les properes setmanes ens anunciaran. A partir del dia 1 de març esperem que a poc a poc s'alleugeren les restriccions i les mesures que tenim ara mateix un poc més estrictes i estarem pendents de com a poc a poc aquestes mesures vagin deixant fer diferents activitats i realitzar actes, sempre amb les mesures de seguretat que la situació ara mateix requereix. Així que de moment no tenim una data tancada, perquè també hem de recordar que tenim pendent l'acte d'entrega de les medalles d'or de la ciutat, que se'ns va quedar pendent el passat 20 de desembre de 2020. Aleshores, intentarem que quan les mesures ho permeten, realitzar aquests actes, que evidentment són actes que s'han de celebrar de manera presencial, perquè les persones reconegudes amb aquests honors i distincions mereixen també tindre el seu moment especial i el seu protagonisme, per suposat.
I demà, que els veïns no ens podem apropar a aquesta plaça del rei Jaume I, com podem seguir tots aquests actes, regidora?
Doncs gràcies a un mitjà de comunicació local, com també sou vosaltres, la ràdio, en aquest cas la televisió, farà una retransmissió en directe del moment en el que realitza aquesta ofrena i del moment en què tinga lloc la novetat, podríem dir, d'aquestes festes fundacionals, que tot i la pandèmia celebrarem d'una manera més reduïda, però celebrarem, serà la retransmissió en directe de la Masqueta, que tindrà lloc per primera vegada a Vila-real amb motiu de la festa fundacional, amb motiu del 20 de febrer.
M'he deixat aquesta novetat acaba al final, no? Perquè la gent sàpiga, no?, que demà, encara que no puguem estar de manera presencial, el cel, no?, de la nostra ciutat tremolarà en ixa Masqueta a la 1:30, a la una en punt, no?, després d'ixa ofrena, i que tot el món podrà escoltar-ho des de totes les parts de la ciutat.
Sí, així és. Una novetat, hem volgut que amb el foc i la pólvora, símbols de la nostra identitat com a valencians i valencianes, la pólvora i el foc sempre estan presents en totes les manifestacions festives i sempre trona, no?, quan hi ha algo especial, no?, el cel. Aleshores, demà, 20 de febrer, tot i la circumstància que vivim, tot i la crisi sanitària que patim, volem que siga present, com tu has dit, en el nostre cel, que demà farà 747 anys que ens van fundar com a poble, que va néixer el poble de Vila-real, un poble que ha patit molt en diferents moments de la seva història, però que sempre ha ressorgit i que amb la força i l'estima dels vilarrealens i vilarrealenques sempre ha tirat endavant, com ho farem ara, de segur.
Doncs clar que sí, regidora. Moltes gràcies, Noelia San Blas, per haver estat avui amb nosaltres, i esperem que siguin molts els que commemoren o es recorden d'aquest aniversari, 747 anys de la fundació de la ciutat de Vila-real, demà 20 de febrer. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos explicat tots els actes i com es commemorarà per part del consistori.
moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat i acabaré dient el que sempre diguem en aquests actes, no? Visca Vila-real.
Visca.
It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Vila-real. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança les subvencions 2021. Si eres entitat assistencial o inclusiva, consulta les bases i presenta el teu projecte fins el 28 de febrer en www.fundacióscaixarural.org.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tancament perimetral fins al dia 1 de març. L'Ajuntament de Vila-real informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no es podrà eixir ni entrar a Vila-real sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer un màxim de 2 persones excepte convivents. Per tu, per tots, sigues responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança.
Diuen que hi ha una senyora que ve just després de Carnaval. Expliquen que té 7 cames, que són 7 setmanes de bondat. I és una senyora que ens porta el bacallà. És una velleta que ens ve a vigilar. És la vella Quaresma, no us deixeu enganyar. Porta una faldilla i un mocador al cap.
Bé, i com cada divendres tinc així al meu costat el meu company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, jo crec que hem començat fortets, no? Crec que si han escoltat la música que avui ens has portat, sabran de què parlem avui, no?
És una cançó per a xiquets, per als quals també és important distingir els temps de l'any, ara que semblen tots els dies igual, doncs una miqueta de recordatori que hem passat Carnestoltes i ara ve el que s'anomena tradicionalment la Quaresma.
Correcte, des del passat dimecres, no? Que dimecres va ser dimecres de cendra, no?
Correcte.
Hem començat aquest temps, no? de reflexions per preparar-nos a la Pasqua, no? Diguem.
Efectivament. El tema és que, més enllà de tot l'àmbit religiós, en el qual, evidentment, és importantíssim, és un dels temps litúrgics del catolicisme més importants, tot això afecta, com tot, a la cultura popular. El primer que ens preguntem és d'on ve la paraula Quaresma. Evidentment, ve del llatí quadragèsima, és a dir,
quarantè, perquè la Quaresma doncs té en total 40 dies. El fet que tinga 40 dies és una simbologia, és un número, perquè 40 dies són els que va durar el diluvi, són els dies que va passar Moisès i Elies a la muntanya, i són també 40 dies els dies que Jesús va dejunar al desert, en aquesta espècie de recés que va fer. Aleshores, això, les dades del temps quaresmal sempre van variant i en funció de quan és el diumenge de resurrecció, que diguem-ne que és la culminació de tot aquest temps, després dels els últims dies, el que s'anomena el triduo, que seria divendres sant, dijous sant i... divendres sant, dissabte sant i després hi ha el diumenge de resurrecció. Tot això té una tradició importantíssima al nostre poble, ja sabeu, des de les processons fins a... Després parlarem gastronomia, dites, tot tipus de coses.
Sí, la veritat és que a mi sempre m'ha paregut curiós, no? I jo crec que la gent no sap molt bé sempre que això, no sé si ho portes avui, per què puja i baixa la Pasqua, no? En funció de què és el que determina el calendari. No sé si això avui ho podem deixar pa un altre dia, perquè hi ha molta gent que no ho coneix realment, no?
Sí, pel mateix motiu que cada any el Ramadà és diferent en en l'Islam, també. Són dos calendaris, el calendari litúrgic va per un lloc, en funció del calendari lunar, i també tota la tradició de quan van transformar el calendari julià, el calendari gregorià, tots aquests canvis, tot això fa que cada any doncs canvie, com dic, sempre la referència és el diumenge de resurrecció, i evidentment va variant cada any.
Que aquest any serà el 4 d'abril, per a que la gent també ho vaig anotant.
Efectivament, enguany és el 4 d'abril, per això dimecres, bé, si us hi sent els contes, dimecres passat va ser dimecres de cendra, el passat 7 de febrer, i aleshores doncs ara ens encaminem cap a consumir els 40 dies de la Quaresma.
Doncs bé, jo crec que una de les coses més emblemàtiques, no, de la Quaresma, de la gent que la celebra, és el dejuni i l'abstinència, no? I avui, com és divendres, probablement a moltes cases es farà abstinència de carn, no, Santi?
Efectivament, i això és una de les influències que ha tingut doncs aquesta tradició religiosa en la cultura popular, que a vegades molta gent, encara que no practique aquesta religió, igualment ho fa.
Sí, sí, sí.
No? En l'edat mitjana això era importantíssim per a la gent i es prohibia el consum de carn i ous. Crec que posteriorment una butlla va permetre els ous i la llet, però en principi era tot vegetal, tot completament vegetal. És a dir, el que avui anomenem avui en dia, veganisme.
Veganisme, no?
No,
veganisme, vegetarianisme, no? Perquè el peix sí que es pot consumir avui.
No, vull dir, el peix sí, el peix més les verdures, però bé, peix en principi tampoc són vegetarians, no sé com es diu, però vull dir jo que els ous també van estar prohibits en un moment,
i
que després crec que un papa al segle XVI o això doncs els va permetre, tot això
ha anat variant. Fixa't que avui serà molt amanit això de fer-nos una truita també,
Efectivament, per això ho dic. Diuen que es pot substituir per la farina de cigrons els ous, però bé, la qüestió és que tot això, que ara gastronòmicament semblen modes, això és més antic que la tos.
Sí, en veritat, ens creiem molt moderns i molt influents, però fixa't que repetim patrons, no, d'anys molts posteriors.
Sí, és efectivament.
Curiós. Les modes es repeteixen. Bé, i quins costums populars s'ha donat pas a aquest temps litúrgic?
La cançó que has ficat al principi doncs fa referència a una dona en set cames, que simbolitzen les set setmanes de la Quaresma i que porta una baetxo a la mà. En altres territoris, doncs, en comptes d'una baetxo, és una pebrera en la boca, una arengada o un altre tipus de peix, però per així normalment el que se veu és doncs això, una baetxo. Per què? Perquè com hem de tindre abstinència, doncs la vella Quaresma porta una baetxo a la mà.
A més, estic veient que també porta una cesta, no, diguem, amb tot tipus de verdures, no? Imagine, per acompanyar aquesta baetxo.
També porta el mocaor, perquè era un temps de penitència, les dones solien portar el mocaor al cap. Té altres noms, depenent de les comarques, la patorra, la sarraïna, la baetxera... Tot això depèn, és quasi com els dialectes, però són dialectes de costums populars. Molta gent, com sabeu, observava amb molta rigorositat, era molt important la religió, tots els preceptes de l'Església, i, per exemple, no es feien espectacles profans. Això arriba a l'extrem, jo recorde, en els Bundesländer catòlics, d'anar, una vegada vaig anar a un pub en Divendres Sant i no n'hi havia ni música ni alcohol. El pub estava obert, te donaven Fanta i coses així, i jo me va sorprendre molt.
I això on et va passar? Així o no?
No, a Renània del Nord. Suposo que Baviera seria encara més extrem, no sé, ni si directament els obririen. Jo tenia vacances i vaig decidir a xerrar amb els amics i vaig decidir una miqueta. I res, no res, ni alcohol ni res. Vull dir que hi ha països que encara tenen d'alguna manera i sa tradició d'observança estricta, sí, sí. Més en la Pasqua que durant la Quaresma.
Sí, Santi, per això es feia el carnaval abans de Quaresma, per tornar-se boixos i desfogar-se abans dels 40 dies. Així ja tens tot recorregut abans.
Efectivament, i era costum, per exemple, costums així curiosos, que en les cases es curaven les olles, però així amb molta cura, amb molt d'esment. Les deixaven més netes per a que no quedara greix ahí. I això, per exemple, jugar a cartes també es considerava irreverent durant la Quaresma. Vull dir, era una sèrie de coses que ara les veiem estranyes.
O sigui, que el divendres no es podien divertir de cap manera, no? Quasi.
Clar, és que el sentit és de l'abstinència, és precisament ixe, buscar una miqueta, abstindre'ns de tot, d'alguna manera, en el, fins i tot, no sé si arriben al patiment, però sí, en ixa línia, no?, diguem. Alguns pobles també es penjava la vella Quaresma per als carrers, i aleshores es ficava aquesta imatge, i això encara es fa en molts pobles de Catalunya, de Mallorca i fins i tot així, i aleshores el que fèiem amb la figura que portava el que he dit abans, el lavaeig o la pebrera en la boca, que és que el dijous d'abans del divendres de Quaresma, que és quan és l'abstinència més gran, doncs els xiquets es començaven a pegar colps ahir. I això ens recorda a la pinyata. D'ahir probablement ve el joc de trencar la pinyata de la Quaresma, que se feia tot això.
Sí, i en què... Bé, imagina... Que això, que la pinyata, que moltes voltes ho hem fet, diguem, als aniversaris i tot això, però ve d'ací més bé, no?
Sí, sí, de fet hi ha expressions com diumenge de pinyata, que seria el primer diumenge de Quaresma, quan també es feia aquest costum, i feien els ballaors i gent així, diguem-ne que sí, era un costum que crec jo que probablement té relació amb l'origen de la pinyata, que tots els aniversaris de menuts nosaltres els hem trencat i hem jugat en això.
Sí, sí. I la veritat és que la Quaresma ens afecta molt, no?, també a la nostra gastronomia, Santi.
Home, jo és que sempre recordo Quaresma igual anar a casa de la meva iaia i menjar verdures, espinacs, cigrons,
sí, sí.
I sobretot el lavaetxo. Jo és que és el que més curiós em sembla. Així al poble, el que anomenen les llesquetes de nou, que alguns li diuen també torrades de Santa Teresa. M'he interessat per el nom de Torrada de Santa Teresa i, en fi, ve com sempre de la cuina de convent, que diuen,
sí.
I sembla ser que com els carmelitans, que és l'ordre de Santa Teresa, doncs tenien una gran quantitat de plats, etc., típics d'això, dels frares, doncs per això es van batejar en ese nom, perquè seria una de les coses que es feien. Els bunyols...
Sí, els bunyols, jo imagino que també com falles passa com pel mig d'aquestes festes, no? Però és també molt requerit.
Sí, a banda, a Sant Josep així també és molt típic fer bunyols, i és que enguany cau en plena Quaresma. És a dir,
sí, sí, mos ho passarem bé. Tampoc que jo crec que practicar això també sempre ve bé, no per distrer-nos en casa, no?
Els bunyols són molt fàcils de fer, és cuina casolana, és cuina domèstica, per tant... després també les figues albardaes, que són bunyols de figa, no? Els bunyols de Quaresma, que jo crec que a banda que porten llet, els altres no, se sol fer un forat al mig.
Sí, també hi ha d'aquestos.
El arroz en abaecho, no pot faltar, el cigrons en quereguilla, i calamars, en espinacs. Després n'hi ha un altre que se diu en castellà la leche frita, que en valencià té el nom de llet de quaresma.
Llet de quaresma.
Llet de quaresma o llet de pasqua. Però que és típica d'aquest temps, també.
Sí, i tu ens has portat els ingredients, no?, que porten els bunyols per a que la gent anoti un poquet en casa, no?, si vol fer-ho, no?
Sí, els bunyols de quaresma són, bé, quan fas la pasta, que després ja sabeu que ho heu de fregir i tot això, 125 grams de llet, el mateix d'aigua, 110 de mantega, una miqueta menys, una miqueta de sal, una miqueta de sucre, 150 grams de farina, 3 ous i després ja sabeu que se banya en sucre, tot això, i està boníssim.
Veig que aquests bunyols de quaresma no porten dins res que els edulcore, no? Diguem, ni figues, ni poma, ni xocolata, que també es ve sent. Serien els típics bunyols d'aire, que es diu, no?
Sí, els bunyols simplement. Els altres ja acompanya el nom, l'ingredient que porten. Carabassa, neguis, de plàtan, qualsevol fruita que te sobre.
Fixa que per a mi la quaresma, moltes voltes, des que soc menuda, el divendres és sempre la típica coca de verdures, també. I això sí que... és com una religió també a part, no? En funció en quina casa vagis, i a més és molt cridaner, Santi, quan vas a la piscateria avui, sí. Avui hi ha una cua,
avui
on
hi haurà
vas?
Cua, efectivament.
Siga, és que és això, i ja sí que és veritat que, diguem, el potatge, no?
Una salutació a la gent que es dedica al sector del peix.
Sí, al sector que avui es comença el seu dia gran, no?
Sí.
I jo crec que això, les llegums, amb els cigrons i les verdures, per exemple, és molt a ma casa el dia de Divendres Sant. El típic potatge amb tot, no? I també amb abaecho, fregidet, que també està molt bo. La veritat, això ho feia la meva iaia.
Sí, a més jo crec que les iaies són la imatge, perquè jo la recorde de passar ahí hores preparant-ho, tot i ser temps que invertia ella i la il·lusió que venien els fills, els meus tios, i després, doncs, no ho sé, és que és quaresma és igual a això, si no n'hi ha aquesta gastronomia, és com que tot l'any és igual, com ara, no?, que amb el tema del virus, doncs jo crec que una miqueta, per a que no ens sembli tot igual, doncs el menjar... sí que hem de fer honor, no?, al temps en el que estem.
Sí, que fixa't que abans de començar aquesta secció comentava, no?, que hi havia gent que com a so de que no havien hagut les festes, per exemple, que Carnaval, que és el que inicia, no?, el dimecres de cendra, doncs que havia molta gent que s'havia oblidat d'anar a la missa ese dia, perquè és com que tots els dies són el dia de la marmota, doncs bé, com que se'ns oblida, no? Però així estem nosaltres també per a recordar-los que avui hi ha que algú, si vol, pot practicar aquesta quaresma, Santi.
Sí, sí, sí.
Bé, què més tenim? Perquè m'has dit que sí a Vila-real hi ha una cova que porta el nom de la cova de la quaresma?
Sí, la cova de quaresma, que està en el que es coneix com a la ruta botànica, té un arc així, diuen que ahir van arribar a... o es podia viure fa anys. Està això, en acabar el pont de Santa Quitèria, que està dedicada, ja sabeu, al botànic, al duc, i s'anomena cova de quaresma. El que no s'ha hagut d'esbrinar és el motiu.
El motiu de
no
per què,
no? Sé si és que la construirien en aquest temps, no ho sé.
Però bé, està bé, és una activitat que podem fer aquest cap de setmana, no? Passejam per aquesta ruta i veure i descobrir on està aquesta cova de la quaresma.
La cova,
no?,
de quaresma, sí, sí, sí.
Bé, i jo crec que com tota festa, tota tradició, tot temps litúrgic, té les seues dites, Santi.
Doncs la primera, bé, més que una dita, és un refrany o un seguit de refranys. Ara venen 7 setmanes, totes de dejunar, i 7 que anem passades, totes de riure i folgar. La quaresma entra seca i amb secada se'n va.
Fixa't.
Esta és molt popular. Sí, no n'hi ha març sense quaresma, perquè encara que canvi el calendari, sempre passa per el març.
Correcte.
Quan la quaresma plora, l'hivern ja és fora. És a dir, que quan comença a ploure en quaresma, doncs imagina, així el Mediterrani. Estàs molt del Mediterrani.
Sí, sí, perquè la veritat és que, per exemple... jo que moltes voltes, ara que ha solejat ara al gener, que sempre hem dit, fa temps de Pasqua, no sempre, perquè la veritat sí. és que moltes voltes les provessons es tenen que suspendre per culpa de les pluges i sobretot a Sevilla, no? Clar, clar, o sigui, no, que moltes voltes també és, com és en abril i en abril aguas mil.
Sí, i temps de pluges així, doncs la tardor i la primavera, és típic, sí.
Sí, i a més el març és ventós com el que més, perquè sempre fa molt d'aire.
I per això tenim més dites sobre l'horatge. La Quaresma, si comença banyada acaba.
Ah, fixa't.
Més així o més allà, la Quaresma al març caurà. És una altra vegada perquè passa per el març. Sí.
Tenim més, no?
7 setmanes de Quaresma només hem pogut menjar arengades, rovellades, monxetes i bacallà. Esta és més de Catalunya, les monxetes.
Sí, sí, sí.
La Quaresma ventosa, una altra vegada a l'oratge. Clar. La Quaresma ventosa i la Pasqua plujosa fan l'era granellosa.
Escolta, això és el típic refrà de...
d'agricultura.
No, però de marzo ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso.
Efectivament, és la mateixa en castellà. És la traducció. És
clar, clar.
Perfecte, sí, sí. Eres bona traductora.
Sí.
Ni Nadal sense nevada, ni Quaresma sense pluja, ni Carnestoltes sense lluna. Suposo, per els temps de la lluna, que havia dit. Quan la Quaresma està passada, Pasqua és ja. Bé, està... I acabada la Quaresma, acabat el bacallà. Que home, així que ja m'ha hecho, sí, però bé.
Que acabat ja la Quaresma, jo crec que diran, ja és hora de que un divendres també mos peguem un bon dinaret, no? Una bona torra amb la seua carn, no?
Sí,
i deixem de banda
que això és les llonganisses de Pasqua. Exacte. Ja són llonganisses. Novament, quan arriba la Pasqua, doncs apareix una gastronomia pròpia del temps de Pasqua.
Sí, llonganisses
de Pasqua és el que em ve ara més al cap, però hi ha moltíssims més.
Fixa't que bonico és veure com anem passant el calendari i els mesos de l'any en funció de la nostra gastronomia, eh? Això és meravellós.
Sí, sí. Sí, perquè és el que dic, ara que ho hem de fer, eh? I hem de ser curosos amb això. Estem en casa tot el temps, que sembla tot igual, doncs a través de programes com aquest, per recordar-nos-ho, i de la mateixa gastronomia, que és gastronomia que encara que siga casolana, domèstica i senzilla, doncs porta el seu temps, però el temps que ho estàs fent, doncs si eres una iaia o si eres un pare, doncs als teus fills on ets li ho vas explicant, els ingredients i per què, i què és la Quaresma i per què estàs en ixe temps, li parles de cultura popular com la vella Quaresma, alguna dita, i és un moment, jo crec, també de transmissió familiar de les tradicions.
Sí, perquè són coses molt boniques que s'estan perdent. Jo, per exemple, lo de la vella Quaresma no ho coneixia i em pareix molt bonico també.
Sí, en algunes escoletes doncs es canta i es recorda, Després ja quan passen a l'institut tot això ja no ja, es té tan en compte normalment.
Es deixa més però, de banda, no?
Però sí, sí, sí.
Doncs bé, Santi, jo crec que ja està quasi tot dit, no? Encara que estaríem xerrant molt de temps tu i jo, no?
Pràcticament sobre cada punt, fins i tot sobre cada menjar, que hem parlat de les llesquetes de nou, doncs es podria fer un doctorat, com sempre, però bé, hem de ser breus i anar al gra.
Vull dir. Al gra, jo crec que sí.
Després, si algú vol investigar més, doncs ahí té una base.
Doncs bé, Santi Cortés, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i contar-nos, no, totes aquestes tradicions que envolten a la Quaresma. Moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Hola, nens i nenes, em coneixeu? Ja he arribat, sóc la vella Quaresma i aquí em teniu per anar-me tallant cada una de les meves 7 cames. Ara tinc 7 cames, talla'm en una.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Nuevas medidas? Y en McDonald's siempre te damos soluciones. Nada te impedirá disfrutar de nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Porque hasta las 22 horas te atenderemos si realizas tu pedido para llevar por McDelivery o McAuto. Y recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Tancament perimetral fins al dia 1 de març. L'Ajuntament de Villarreal informa. Des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del dilluns, no es podrà eixir ni entrar a Villarreal sense un motiu justificat. A més, a casa i als espais privats només es podran reunir les persones del mateix nucli de convivència i al carrer un màxim de 2 persones excepte convivents. Per tu, per tots, sigue responsable. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts, vencerem la Covid-19. Junts, Villarreal avança.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Bueno, esta no serà la cançó que tu tens preparada de desamor per a Víctor, no?
Ja te tinc de dir que no, o sigui, abans d'entrar, quasi.
I a més, Víctor, estàs així, no? Estàs present?
Sí, ho estic.
Ah, espera.
No, i damunt no l'he aguardat del micro.
Ah, és el que té, no, que m'ha que... abandonat durant tota la setmana.
Ui, sí que estic i els altres dos dies que no estava justificat.
No, tu a partir de que el dia 1 te va dir, el primer dia te va dir aquella cançó tan rara, aquelles indirectes, tu vas dir, ojo, cuidao, que així tinc que aguantar jo el palo, no? Entonces, Maria, podem disfrutar d'aquesta cançó que li dediques de desamor a Víctor i la comentem? Cuidao, Víctor, a les indirectes. Estàs deixant-la sense cor, vol passar dels teus negocis bruts, és dir, te diu de tot, i tot això, tu què li tens que contestar?
No, res.
Pobre, ja me contestarà en una altra cançó el dilluns, que li toca a ell, no?
Mira, si en vez de tu t'haver tingut aquell famós arbre del que li tenia tantes ganes a principi de setmana, al que li havia rata de dos pates i tot lo demés,
Ojito, que no haverà sigut el mateix. El que passa és que, no sé, té una certa debilitat per tu i és cert, no?
Sí, sí, els dos.
O sigui que avui dissem i finalitzem ja aquesta cançó de Desamor, esta setmana.
De Desamor, però també és un poquet animosa per ser divendres.
Sí, és animosa, clar. Però la setmana que ve continuem, que en les febrer, cançons... no, febrer no s'ha acabat.
Anem a veure, era una setmana de 14 de febrer, que els enamorats, i era una setmana de desamor. Que és que té que durar més el desamor que l'amor, no, me negue.
No, va durar també el mateix, dues setmanes, l'amor.
De l'1 al 14 van fer.
De l'1 al 14 van fer, ens vam estimar i després...
No, 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 perdona, de l'1 al 14 què?
Ens vam estimar i des ja després
no, no
ens desestimem.
No, no anaves a dir això. De l'1 al 14 vau què?
Mira que eres mala, eh?
Vale, entonces, ara tenim una altra setmana més de desamor?
Sí.
Pues cuidado el diumenge per la nit, que guanya el Villarreal o sinó que s'amanisca el àrbitre, no? En fi, Víctor Manuel, tu te quedes?
Me quede.
Maria Ventura?
Jo me'n vaig. Aixina de clar.
Pues entonces tu i jo ens retrobem dilluns de bon matí, però en tots vostès, en tots vosaltres, com no, dilluns a les 12 en directe, així en Protagonistes, en la 92.2 de la freqüència modulada.